he dit tantes vegades, sempre firmo un contracte i crec que és l'últim, però després surten altres possibilitats i encara millors. No? Fa dos anys vaig firmar un contracte de 3 anys per McLaren, després vaig anar a QRT, també pensava que era el meu últim contracte i ara estic a Ferrari. No ho sé, el que sí que sé és que el meu moment és bo, estic en un moment físic, mental, bo, el que passa que també sóc conscient que si en un moment donat o si m'aixeco els matins i no tinc o la motivació o físicament no tinc el rendiment necessari per estar dintre d'un equip com a Ferrari de Fórmula 1, doncs aleshores plegaré. El que passa que jo crec que és molt, molt important aixecar-te els matins no sabent si ho pots fer prou bé en un equip com és Ferrari, no? Jo crec que no tothom val per un equip tan exigent com és Ferrari. Això em motiva moltíssim. Considero que estic fent una bona feina fins ara, però no sé si tindré prou energia per acabar l'any o l'any que ve amb aquest nivell.
Sempre parlaves que Lewis Hamilton, quan estaves a McLaren, era una autèntica bèstia competitiva. L'assenyalava sempre com un dels possibles campions del món. No sé si ara que has canviat a Ferrari continues pensant que és un dels favorits o bé ara, amb l'escuderia italiana, veus Alonso com el clar favorit a endur-se el títol d'aquest 2013.
No, a veure, jo el que tinc és una admiració molt gran per a aquests pilots, per al Hamilton, per al Fernando i per al Vettel, no? Perquè jo sempre he dit el mateix i mantenc la meva opinió de fa anys, de que són els tres pilots més especials que hi ha a la Fórmula 1. Probablement estem parlant de tres pilots dintre del més forts de la història de la Fórmula 1 també, i el que passa que també he dit sempre que si jo tingués una escuderia de Fórmula 1, el meu número 1, el meu pilot seria el Fernando Alonso, perquè crec que és el més complet. Tots els tres són boníssims, però crec que el Fernando és el més especial de tots els pilots que mai he treballat amb ells.
Tot i que és cert que també hi ha certa tendència a vegades a menysprear Sebastian Vettel, no? Tot i que ja té 3 campionats del món.
Sí, totalment. O sigui, a veure, la gent es pensa que guanya el Red Bull, guanya el pilot, i el Sebastian Vettel és un pilot boníssim. Només has de veure el nivell del Mark Webber, no? Que és un altre gran pilot, però no té el plus que té el Vettel. I bé, sempre faig el símil amb el tennis, no? Perquè jo crec que el Vettel és el gran infravalorat i és una mica com el Djokovic del tennis, no? Ningú parla d'ell, tothom parla de Nadal, tothom parla del Federer, però el número 1 ara mateix és el Djokovic, és el Vettel. Per tant, molt de respecte, treballar a tope per guanyar-lo, sabent que tenim un bon cotxe, però sobretot tenim un grandíssim pilot.
Pedro, benvingut a casa teva de nou. Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Estarem atents al futur de Pedro Martínez de la Rosa, però el futur del Mundial és la cursa de demà a les 2:00 PM, semàfor verd, però des d'una hora abans, a partir de la 1, del Tot Gira ens hi posarem. Amb l'Oriol Rodríguez, amb el Damià Aguilar, amb els comentaris de l'Albert Fàbrega, amb en Salmurri i en Vilalta. Oriol, a descansar, que demà arriba el plat fort, demà arriba la cursa.
Demà ens hi posem, i demà viurem, sense cap mena de dubte, un gran premi espectacular aquí a casa nostra.
Ens ho passarem molt bé. Albert?
Sí, gràcies, fins demà.
Fins demà, descansa. Et quedes a dormir al circuit o no?
No, pujaré fins a Girona.
Fins a Girona. Bona terra, sí senyor. Que vagi molt bé.
Gràcies.
D'aquí unes hores, en directe al Tot Gira, la transmissió d'aquest gran premi d'Espanya de Fórmula 1 des del circuit de Catalunya. Ens ho passarem bé, perquè aquí ens apassiona la Fórmula 1.
Tot Gira. Dos chicos que se conocen en un transatlántico se enamoran, el barco esquiva un par de icebergs y al final llegan a Nueva York y se casan.
En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación. Como tener un Ford Kuga 2.0 TDCi 140 caballos por 225 euros al mes. Pago inicial 7.754 euros, valor futuro 12.217 euros, TAE 9,87%, financiación con FCE Bank hasta final de mes, condiciones en Ford.es.
Xarxa Ford de Catalunya.
Un pilot de fórmula sap que darrere té un equip de professionals innovant i creant per assolir els millors resultats. Tu també. Perquè a Petromiralles hi trobaràs els millors carburants, perquè cuidem i valorem el que és de tots. Petromiralles, la petrolera de casa nostra amb la Fórmula 1.
els seus resultats a poc a poc. És un sistema que combina la hidràulica per intentar balancejar el cotxe i que, per tant, el balanç aerodinàmic del monoplà estigui el més estable possible, intentant mantenir el cotxe el més pla possible, sobretot en les frenades, on és quan la part davantera del cotxe s'enfonsa, i que estan treballant i que això els afecta. Per un costat els dona aquestes avantatges d'estabilitat aerodinàmica, però els perjudica molt en la dinàmica, en el que seria el tracte que dona el monoplaça pels seus reglatges en el pneumàtic. Això fa que les temperatures de treball siguin molt més altes de les que el pneumàtic necessita per estar en el seu millor moment. S'accentua un procés de degradació del compost, aquestes temperatures comencen a pujar progressivament i això fa que el pneumàtic perdi les seves propietats i hagin d'entrar a canviar les gomes el abans possible.
Per tant, pensant en demà, Albert, no dones cap opció a Mercedes que guanyi el Gran Premi d'Espanya?
No és que no li doni cap opció. Avui Rosberg es mostrava molt satisfet per la velocitat i les prestacions del monoplaça en aquesta qualificació, però a més comentava que havien solucionat ja una part dels problemes que havien tingut a Bahrain i que no els havia permès lluitar per la victòria. Sembla que aquest problema comença a estar una mica en camí de solució, però això no vol dir que puguin estar en el mateix nivell de Lotus i de Ferrari, que són els dos monoplaces que de moment sembla que tracten més bé els pneumàtics i que són capaços de mantenir les prestacions de la goma durant més voltes. En tot això, haurem de veure si aquest nou pneumàtic que ha portat aquí una mica més dur Pirelli, dels compostos durs, l'han endurit una mica més per intentar minimitzar aquesta degradació ràpida que afronten en un circuit com aquest, que precisament castiga bastant el pneumàtic de la part esquerra. Veurem quin resultat tenen demà. Les tandes d'ahir semblava que es podia haver solucionat, després vam veure algun procés accelerat de laminació del pneumàtic, com per exemple a Pol Di Resta. Veurem si això es pot repetir demà, i això òbviament canviarà i molt el desenllaç final de la cursa.
Ara et pregunto per qui és el gran favorit per guanyar demà, si Vettel, si Raikkonen, si Alonso. Haurem de veure aquests Mercedes, però Oriol, tu que has parlat amb tots els pilots al final de la classificació dels oficials, i ara l'Albert que parlava de sensacions a Rosberg, quines cares has vist en el paddock?
Rosberg està content d'entrada perquè té la segona pole i perquè li ha tornat a guanyar la partida al seu company d'equip, que evidentment sempre és el teu primer rival, però no les acaba de tenir totes tenint en compte el rendiment que pot oferir de cara a la cursa. Vettel estava força enfadat, és un paio que sempre, si no aconsegueix la primera posició, s'enfada, i Hamilton feia cara de pomes agres. Alonso també feia cara una mica de no entendre res del perquè de les novetats de Ferrari, del perquè no han funcionat tan bé com ells es pensaven. No hi ha cap mena de dubte que ell explicava que aquí era importantíssim sortir des de la primera fila, que ja comença a sortir a ser molt important sortir des de la primera fila per optar a la victòria, i demà s'haurà de conformar sortint des de la tercera.
Seguramente Lotus és el que más preocupa para la carrera, ¿no? Raikkonen ha hecho carreras fantásticas, siempre con un buen ritmo y poca degradación, y saliendo ya adelante nuestro, es un contrincante que tenemos que intentar adelantar en la pista, porque sabemos que en la estrategia va a ser difícil, ya que gasta los neumáticos muy bien.
Alonso, que apunta a Lotus, i a Raikkonen, recordeu, el finlandès, quart, l'asturià, cinquè, i per davant, tercer líder del Mundial, Vettel. Albert, coincideixes amb Alonso que Raikkonen i Lotus, aquest binomi, demà és un dels grans favorits per guanyar el traçat català?
És un dels grans favorits, i jo diria conjuntament amb Sebastian Vettel. No és el millor circuit per al pilot alemany, és un circuit on no ha aconseguit mai la pole position, però sí que va demostrar a Bahrain un gran domini, va demostrar que tot el renou que sempre hi ha dins de Red Bull no l'està afectant, o almenys a Bahrain no el va afectar de manera sensible, i va aconseguir una autoritària victòria. I aquí el que potser ho té més cru de tots plegats aquí és Fernando Alonso, perquè els tres rivals que té per davant en el Mundial, aquí li han qualificat per davant, i realment és, jo crec, que el que preocupa a Fernando Alonso en aquests moments és aquesta posició que té a la grella.
Oriol, ja que parlem d'Alonso, el seu company Felipe Massa l'han sancionat al final, no?, en tres llocs.
Ha obstaculitzat a Mark Webber durant la volta ràpida, un Felipe Massa que, de fet, una mil·lèsima de diferència entre Alonso i Massa, és que, vaja, em sembla realment surrealista la poca distància que hi ha entre els dos pilots a una sola volta. Però com que ha obstaculitzat una de les voltes ràpides de Mark Webber, li han caigut tres llocs a la graella. Un Massa que havia quedat sisè finalment sortirà des de la novena plaça, evidentment s'acomiada de les opcions de pujar al podi.
Doncs això és la graella de sortida d'aquest Gran Premi. De seguida anirem amb la porra i escoltarem una entrevista que ha fet l'Oriol Rodríguez, un dels catalans de la Fórmula 1. Abans, Albert, quantes aturades a boxes, quants canvis de pneumàtics preveus per la cursa de demà?
Jo crec que estarem sobre els 3. No he llegit encara el report de Pirelli que sol fer després de la qualificació i en què ja deixen entreveure com estarà i les conclusions finals dels equips, però jo crec que estarem entre 3. Si la temperatura de l'asfalt acaba pujant una mica més, inclús podríem veure alguna quarta i segurament equips com Lotus i inclús Ferrari, que tracten més bé els pneumàtics, podrien intentar arriscar a fer una cursa a dues aturades. Estem parlant, òbviament, de la gent del capdavant. I un fet que no podem obviar i que m'agradaria destacar és de la gent que surt a la part esquerra de la grella de sortida. Hem vist a la sortida de la GP2 que s'ha disputat aquesta tarda com era un clar avantatge la gent que sortia per la part esquerra de la recta principal, que és on circulen tots els monoplaces quan fan la recta principal d'aquí al circuit, i que per tant hi ha una mica més de goma, hi ha una mica més de grip, que no pas la part dreta que està més bruta. Això beneficiaria a Nico Rosberg, beneficiaria a Sebastián Vettel i a Fernando Alonso, que tindria un avantatge importantíssima en la primera volta, poder estar per davant de Vettel i poder estar per davant de Raikkonen.
Per tant, els imparells 1, 3, 5, 7, aquests tindrien avantatge respecte als parells, els que surten a la posició 2, 4, 6, 8. Valbert, sigues valent, porra de podi per la cursa de demà.
De podi, jo crec que Vettel, Raikkonen, i aquí estic dubtant si Alonso o Hamilton. Jo crec que amb dos, per diferents motius, però amb dos tenen possibilitats d'estar.
Va, t'ho concedeixo avui perquè juguem a casa. Oriol, la teva porra.
Jo diré Raikkonen, que demà té l'opció de guanyar amb el tercer equip diferent aquí al circuit de Catalunya. Ho va fer amb McLaren el 2005, ho va fer amb Ferrari, també ho podria fer amb Lotus. Per tant, dic Raikkonen, Vettel, Alonso.
Raikkonen, Vettel i Alonso. Ja m'explicaràs, Oriol, com és que aquestes hores de la nit encara hi ha activitat al circuit de Catalunya, però és que faré salat. Per tant, m'ho expliques un altre dia o demà, durant la transmissió del Gran Premi de Fórmula 1. Abans d'acomiadar-vos, Oriol, has parlat amb Pedro Martínez de la Rosa.
Hem tingut l'oportunitat de parlar amb ell tranquil·lament, per primer cop des del seu fitxatge amb Ferrari, un Pedro relaxat, un Pedro feliç, un Pedro content, i un Pedro que no descarta tornar a ser pilot de Fórmula 1 en algun gran premi. El podrem sentir d'aquí uns instants, totes les seves reflexions.
Ara mateix, això promet.
Pedro Martínez de la Rosa, com estàs?
Bé, molt content d'estar a casa.
Què representa això d'arribar al gran premi de casa i vestit de vermell?
Bé, a veure, el més important és arribar a casa, no? Perquè vestit de vermell, a veure, és un orgull estar en un equip com Ferrari, però també és cert que he estat en altres equips que estava també molt orgullós. Per tant, el factor diferencial i més important per mi és tornar a casa, tornar amb els amics, tornar amb l'afició espanyola, que està aquí sempre i sempre m'ha recolzat a tope, i tornar al circuit de Catalunya, que és un dels meus favorits i és un dels circuits que més jornades d'entrenaments i de carreres he fet a tota la meva vida.
Ara ja farà gairebé 3 mesos que ets a l'escuderia italiana. Va ser després de Reis. No sé si és un dels millors regals de Reis que has tingut mai a la teva vida.
La veritat és que va ser un moment molt especial. A veure, jo crec que el moment més especial va venir abans de Nadal, quan Stefano Domenicali em va trucar, no? Perquè en aquell moment em va sorprendre molt la seva trucada. Pensava que em trucaria per preguntar una altra cosa, però en el moment que vaig veure que hi havia un interès genuí per part de Ferrari, doncs em va suposar una sorpresa, bueno, va fer una sorpresa molt gran, perquè jo mai a la vida em veia vestit de vermell, o sigui, mai, per tant va ser fantàstic.
A tu sempre, vaja, com a mínim tothom esperava que eres un home McLaren, no?
Sí, jo crec que he sigut un home de molts equips, no? Però sobretot la gent, clar, he passat 8 anys fantàstics i molt feliços amb un gran equip, amb grans professionals. Encara tenim una gran relació, però el fet és que la vida continua, que un pilot de proves, sobretot, jo crec que el que busques amb tants anys a la Fórmula 1 és nous reptes, i a l'equip de Ferrari, doncs, a veure, tot pilot en algun moment de la seva carrera esportiva ha pensat en pilotar un Ferrari, no? I per tant, en el moment que et truquen, que et volen, i tens l'oportunitat de venir a Ferrari, doncs no ho dubtes.
Què té Ferrari que no tinguin la resta d'equips amb els quals has estat?
Bé, a veure, és un gran equip com altres, el que passa que tots de petits hem vist el color vermell, els cotxes vermells. Té una història darrere que no tenen altres, però sobretot és com el Barça. O sigui, a veure, jo sempre he dit que Ferrari és més que un equip de Fórmula 1, el Barça és més que un club, doncs és una mica el mateix, no? És un equip especial per la història, per lo que representa, però també he de dir que a veure, el repte de Ferrari és que saps que pot guanyar el Mundial, que sempre està lluitant per victòries. Això és el que de veritat et motiva, estar dintre d'un equip que lluita per victòries.
No sé si a l'Alonso això li farà gaire gràcia, que Ferrari sigui una mica com el Barça.
No, ja quan li dic això no li agrada gens. Ja sabem que no és el Barça, però no, cap problema. Jo defenso els interessos del Barça dintre de Ferrari, que ho sàpigues, i tenim els nostres dies i ens ho passem molt bé, al final.
La teva feina a Maranello, bàsicament al simulador, com és un dia a la vida de Pedro Martínez de la Rosa?
Bé, és una feina bastant monòtona, en el sentit que el simulador és una eina de treball bàsica molt important, en la que pots estar treballant 24 hores al dia, que tinc una ajuda molt gran d'altres pilots, com a part del Felipe i el Fernando, doncs el David Rigón i l'Andrea Bertolini, que m'ajuden en la feina de simulació. I la feina de simulació és una feina que comença un dia a les 8:30 del matí, acaba a les 6 de la tarda, estàs 8-10 hores donant voltes al simulador, després repasses les dades amb els enginyers, i més, hi ha dos objectius. Un és apropar el simulador a la realitat al màxim que puguis, i l'altre és, amb l'eina que tens de simulació i les seves limitacions, doncs intentar que el cotxe, provar evolucions al simulador, idees, canvis que poden ajudar el cotxe a ser més ràpid en pista.
Evidentment no ha de passar res a cap dels dos pilots de l'escuderia, però en cas d'alguna incidència tu estàs preparat per pujar al Ferrari.
Per suposat, o sigui, jo crec que a més és una font de motivació molt important el saber que no només fas una feina de simulació, no només ajudes a evolucionar el cotxe, però a més, quan jo vinc als grans premis, doncs si passa alguna cosa has d'estar preparat, no? I aleshores això fa que la setmana de preparació d'un gran premi sigui més intensa i ho facis amb més il·lusió, més motivació, perquè saps que hi ha molt poques possibilitats, però jo sóc un optimista 100%, i aleshores sempre penso que si encara que hi hagi només un 1% de substituir algun dels dos oficials o pilots oficials, doncs has d'estar a tope. Jo sempre he anat a les carreres amb aquest casset, no? Amb aquesta idea, i de fet a McLaren durant els meus 8 anys vaig fer 9 carreres, o sigui que estadísticament sóc dels pilots que més he lluitat per agafar tenir la possibilitat de substituir un dels pilots, però sempre he tingut sort.
És la teva última aventura, Ferrari?
No ho sé, la veritat és que crec que sí, però com ja he fet...